Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó els dimarts i dijous a les 10 del matí, a la Cala Ràdio, Sempre amb tu. Molt bon dia, salutacions cordials des de la Cala Ràdio, dijous avui dia 5 de novembre de 2015. El santoral del dia avui Sant Zacaries, avui Santa Elisabet i Santa Bèrtila. Sol que trobem el signe d'Escorpi, avui es pondrà a 3 minuts per a 3 quarts de 6 de la tarda i volem recordar que avui és dijous i per tant es tallarà de nou la carretera nacional 340 a l'altura de Can Massana al seu pas per l'Ametlla de Mar. Avui serà més aviat, preneu nota, avui es tallarà la carretera a les 4 i quart de la tarda, a les 4 i 15 minuts. Es fa una crida a tothom per sumar-se a la protesta. Dissabte a les 12 del migdia i al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar, a l'antiga confraria de pescadors, es presenta el llibre Històries del Mar de la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, en el que intervendrà el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, Josep Martí, també el regidor de Cultura del nostre Ajuntament, Vicent Lleó, i també l'autor del llibre, Ignasi Revés. En parlarem d'aquest llibre avui al Sempre amb tu. Un fruit antic és el codony. No agrada massa als joves, potser sí més el codonyat i ara que l'acompanyem amb formatges. L'Aima ens portarà curiositats i propietats del codony, avui al Sempre amb tu. També era un 5 de novembre quan es promulgava la llei que permet als pares triar l'ordre dels cognoms dels fills. Parlarem de cognoms, parlarem d'apellidos. I a l'apartat de les xarxes socials, lo més viral a la xarxa, el trending topic d'ahir, avui continua al damunt, el hashtag que vuelva el FAF, referint-nos al símbol, als canvis que ha fet Twitter. També ha estat lo més viral el vídeo d'una periodista que ha realitzat un centre espanyol en el que s'experimenta amb la reacció que tenen els homes quan es troben una dona beguda, una dona èbria. I escoltarem Adele, que ha triomfat en les descarregues a la xarxa amb el nou tema Hello. Benvinguts un dia més al nostre magazín. Salutacions cordials de Fini Lleó. Molt bon dia.
Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado.
No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento.
Sin que quede nada por dentro de mí. llegar la aurora.
No me digas adiós.
No dejes ir el llanto
de tantas canciones.
De una luna rota
como una guitarra.
Por tantas promesas
que se van volando,
que me vuelven loco.
Ay, 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 ay.
Un loco por besar tus labios.
Enrique Iglesias acompañado de Romeo Santos.
No te perdonaré,
no te perdonaré,
si me dejas por dentro.
Un dels èxits en d'aquest passat estiu, un loco.
Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna no te vayas.
10 i 7 minuts. A Madrid, un 5 de novembre del 1999, es promulgava la llei que permetia als pares triar l'ordre dels cognoms dels fills. Però no sempre ha estat així al llarg de la història, no. El cognom o llinatge és el nom oficial que va a continuació del prenom. També se l'anomena nom de família perquè no es tria, sinó que... En els països que se'n fa servir només un, que són la majoria, ve donat pel que porta la família del pare. En els països que se'n fan servir dos, l'ordre va marcat per la tradició. Per exemple, en els catalanòfons, Catalunya, Andorra, País Valencià, les Illes Balears, i els hispanòfons, castellà i diversos països de Llatinoamèrica, el primer és el de la família del pare, mentre que en els lusòfons, a Portugal i al Brasil, el primer sempre és el de la família de la mare. Avui en dia hem de dir que no hi ha cognoms d'home o dona diferenciats, però abans se solien masculinitzar o feminitzar. Per exemple, la dona o la filla d'un ferrer se l'anomenava Ferrera, o la d'un Mir, Mira. I de la mateixa manera també passava amb els noms de ciutats. Si era home, el cognom Barcelona li posaven Barceló, o el de Girona, Giró, o Tarragona, Tarragó. Amb la caiguda de l'imperi romà i també la desaparició dels censos municipals van desaparèixer el nom múltiple d'origen romà i es feia servir un nom únic, segons el costum germànic. A partir del segle X i XI van aparèixer una sèrie de sobrenoms que complementaven el prenom amb fórmules en llatí com alionomine o cognomento, recuperant el sentit original del cognomen romà i que va donar origen al mot cognom, de cognomento. En l'àmbit jurídic s'identificava les persones per la filiació materna. O també amb la preposició de, a imitació del costum àrab. A partir de Ramon Borrell, doncs Ramon, fill de Borrell. Més coses i més curiositats. Doncs al segle XIII es va estendre al País Valencià, per influència de la forma aragonesa, la utilització de la desinència is o es, Ferrandis, fill de Ferran. Aquesta forma derivativa és usual amb cognoms de diverses llengües, com per exemple en anglès s'utilitza la desinència son de John, el seu fill doncs Johnson, o en alemany el soch de Mendel, el seu fill li posava Melden Song. Al castellà trobem Lez, el fill de Sancho, pues Sánchez, o a danès, el danès Len, el fill d'Ander, Andersen, i el rus va optar pel Off, fill de Kaspar, Kasparov. Altres llengües ho fan al revés, ho posen al davant. Per exemple, a Escòcia posem Mac, M-A-C, i els anglesos Mac, però M-C. O l'irlandès posa la O amb apòstrof, net de Donnell, el cognom O'Donnell. A partir del segle XIV, els cognoms es fixen per famílies i van donar lloc ja als llinatges. Amb el concili de la província tarraconense, al 1555, es va establir l'obligació parroquial de portar els llibres de baptismes i de funcions i es va fixar la grafia dels cognoms. La regla de successió del mateix cognom patern no era seguida de manera estricta, sovint per qüestions d'herència. La dona adoptava el cognom del marit, però una pubilla podia imposar el seu cognom al marit i als fills. I en cas d'unió d'un hereu i una pubilla, com només es posava un cognom, el que es feia era unir els dos amb un guionet, d'aquí els noms Camp-Pedrós. Amb la llei del registre civil de 1870 s'imposa a Espanya el doble cognom, és a dir, el pater i el mater. Aquesta fórmula d'emprar els llinatges dels dos protegidors té el seu origen a la noblesa castellana, seguida per la noblesa catalana. S'unien els dos cognoms amb la conjunció I, que va substituïda amb la reforma ortogràfica del 1913. La I llatina, la I grega, perdó, per la I llatina. I era un dia com avui, quan s'aprovava poder alterar o canviar els dos cognoms, posar primer el de la mare i el segon el del pare. Les 10 i 13 minuts, sintonitzant amb la Cala Ràdio, és el Sempre amb tu, acompanyant-te fins al punt de les 11 del matí.
El restaurant Ca la Llobeta de Calafat ha agafat el restaurant Cafè Xavier. Benvinguts al nou Ca la Llobeta Port. Plats típics del Mediterrani, arrossos, peix fresc de la cala i dos tipus de menús. A la plaça del Canó, nou restaurant Ca la Llobeta Port.
.3, la Cala RTV. www.ametllamar.cat/lacalaRTV a internet. En directe o a la carta. Ràdio, televisió, revista online de l'Ametlla de Mar. I avui coneixerem més coses pel que fa al codony, al nostre programa, al Sempre amb tu. Ens ho conta la Imma.
Avui al Sempre amb tu volem parlar del codony. Dintre d'aquest espai, sabies... Sabies que és una fruita molt aromàtica i típica de la tardor? La trobem amagada sota una pell de vellut, és deliciosament perfumada però difícil de consumir crua per la seva duresa i també pel seu sabor àcid i astringent. Per aquesta raó és típic que es prepari en forma de codonyat. Es cultiva des de fa milers d'anys a la zona de la Mediterrània. A la Grècia clàssica era considerada un símbol de la fertilitat i de l'amor, fins al punt que estava dedicat a la deessa Afrodita. A l'època romana s'aconsellava a les núvies que abans d'entrar a la cambra nupcial fessin una mossegada a aquesta fruita per perfumar el primer petó que farien al seu nuvi. El codony és una fruita amb un contingut escàs en sucres, però l'inconvenient habitual que té és que normalment es consumeix en forma de codonyat, que sí, que porta molt de sucre. Dintre de les seves propietats nutricionals trobem que ens aporta provitamina A, potassi, calci, magnesi... El codony és excepcional pel que fa al seu contingut en fibres. També conté àcid màlic. El codony té diferents efectes beneficiosos també sobre l'organisme, però cal tenir en compte sempre la seva gran aportació amb sucres. Contribueix a reduir el nivell de colesterol. És diurètic i podria ajudar a reduir la hipertensió. Segons la medicina tradicional xinesa, el codony és una fruita amb propietats fluidificants i protectores de les mucoses, és antidiarreica i diurètica. Les llavors tenen propietats medicinals relacionades amb la lluita contra infeccions com la disenteria, la gastritis, les úlceres gastroduodenals i també ajuden a eliminar els mocs en cas de faringitis i bronquitis. Quan anem a comprar els codonys, cal triar aquells que tenen la pell de color groc sense cops. Els que tenen la pell verda no són madurs. Si tenen taques a la pell, en canvi, vol dir que ho són molt. Però aquest aspecte no ens ha d'importar si la intenció és cuinar-los de seguida. Una vegada collits, podem conservar-los durant 2 o 3 mesos. Si els hem comprat madurs, cal que els emboliquem amb un paper i per separat i els guardem a la nevera, on ens duraran algunes setmanes. En cas que el codony sigui verd i vulguem accelerar-ne la seva maduració, el podem conservar a temperatura ambient. La cocció del codony és llarga i pausada, no li agrada gens la pressa. En poder fer la típica recepta de codonyat en una olla o bé també els podem cuinar al forn. D'aquesta manera no cal que hi afegim tant de sucre. Les receptes bàsiques de cocció del codony, com ara la confitura de codony, utilitzen normalment una proporció de 0,5 quilo de sucre per quilo de fruita. Però tenim, com dèiem, alternatives menys ensucrades. Si vols preparar codonys al forn, necessitaràs 4 codonys, una mica de sucre i canyella. Has de partir els codonys per la meitat, els hi traus el cor, omplis amb una culleradeta de sucre i canyella i els tornes a tapar. Els posem a coure al forn a foc mig, entre 160 i 180 graus, fins que siguin tous. Normalment necessitaràs aproximadament una hora. Els has de servir ben calentets. Bons també els codonys amb vi dolç. Fàcils, 4 codonys, 100 grams de sucre integral, oli d'oliva verge i un gotet de moscatell. Talles el codony per la meitat i els hi treus el cor. Els untes ben untats amb oli d'oliva. Els hi tires el sucre per sobre i els poses al forn preescalfat a temperatura mitjana. A mesura que es van coent, la polpa es va fent tova i quan estiguin a mig fer, normalment passada mitja hora, els regues amb un gotet de moscatell i els deixes mitja horeta més. Avui ja el sabies que el nostre protagonista, el codony. Una fruita també típica de la tardor.
A Sis Estels arriben 4 dies bojos amb descomptes del 30%. Dimecres, dijous, divendres i dissabte, 4, 5, 6 i 7 de novembre. 4 dies bojos amb descomptes del 30% en roba infantil. Amb els personatges de moda, Minion, la Frozen, Rayo McQueen, Avenger, la Mini. Leggings, sudaderes, pantalons de xandall, pijames, bates d'anar per casa. Amb els teus personatges preferits. Aprofita'n de cara al Nadal. A Sis Estels, 4 dies bojos. A l'Ametlla de Mar, al carrer Pau Casals, al número 24. Aprofita bon preu i qualitat al servei del bon gust. I ara, descomptes del 30% en roba infantil fins dissabte.
Assegurances de salut amb un 30% de descompte. La millor rendibilitat en plans de pensions i dipòsits a plaç fixe d'ara i fins a final d'any. Contracteu a Mafre Assegurances. Estem al carrer Jacint Verdaguer, número 21 de l'Ametlla de Mar, o ens pots trucar al telèfon 649 74 43 25. Mafre Assegurances.
I ens acompanyen los cercadors en aquest blues que li dediquen a la Nacional 340 i és per recordar una vegada més que avui dijous hi haurà una nova tallada al seu pas per l'Ametlla de Mar a l'altura del restaurant Can Massana. Dir que s'ha avançat l'hora serà a les 4 i 15 minuts. Des d'aquí es fa una crida a tothom a sumar-se a la protesta, tothom a participar-hi. A les 4 i quart de la tarda, tots a la Nacional 340 en protesta davant del restaurant Can Massana. Escoltem els cirgadors, aquest blues a la Nacional 340. En van parlar amb ells, en van parlar amb Mario en un dels primers programes.
Oliveres milenàries emigranen camions rovelles. Des de carretera ensenyant la xona de lents i aturats. El retrovisor de la frescora que s'il·lumina el sol de la luna com penja d'un fil fibrós. Lo dia a dia és perillós. Estic far cansat i sense un xavo, no tinc ni per on començar. Lo desprecia la cultura, ja és un ninso personal. Los artistes van i venen de barallar-se, ai Déu meu. Barregidors juntes de govern i des del març a cobert. Camions, tractors, ponts a mig fer. Ratlles contínues, estops i ceres, coes quilomètriques, bars de birra, restaurants de menú, pensions barates, obertes fins mitjanit. Sortidors sense servei. Policies, radars, desvios que no porten enlloc. Peatges al servei del conductor, tot sigui per donar veu. Aquells que callen, senyor, per arribar a final de mes, componen la dignitat. Dignitat.
dignitat em temo. A la 3:40 podria viure és perillós. A la 3:40 tot penja d'un fil fibrós. Dignitat em temo.
Avançant aquest matí de dijous. Deu i 26 minuts quan ens adentrem a les xarxes socials. Estàs enganxat a la xarxa? Ja fa temps que els hi cantaven els Tam Tam Go. Atrapados en la red.
Tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más? Quiero tener,
Tirino.
Te di todo mi amor @los.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón. Oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robado la razón. Mándame un email que te abriré mi
després d'aquesta cançó dels Tam Tam Go, Atrapados en la Red, parlem de xarxes, parlem de xarxes socials. I parlem avui del trending topic. Ens posarem al dia. Què és aquesta paraula tan rara, trending topic, i que tant sentim darrerament? El trending topic és una de les paraules o frases més repetides en un moment concret a Twitter a nivell mundial o local. Aquesta paraula crea una llista dels 10 principals que apareixen en les búsquedes de la pròpia xarxa perquè l'usuari sàpiga quins són els temes dels quals s'estan parlant més en aquell moment. Els temes del moment tenen el seu origen a les etiquetes que es fan servir per classificar les piulades i que apareixen marcades com a temes principals a lateral esquerra del lloc web de Twitter. I de Twitter parlarem avui. Què tal, Francesc? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Perquè si algo s'ha piulat ha estat a Twitter, ha estat la baralla entre l'estrella i el cor.
Sí, perquè Twitter ha decidit fer un canvi, aquells canvis de concepte que a vegades pues, ben bé no saps per què es fan, però que bueno, són coses que has estat fent de manera intuïtiva durant, no tota la vida, perquè Twitter no s'ha pogut utilitzar tota la vida, però des de fa molts anys, i de cop agafen i te ho canvien. No? I és una mica el que ha passat amb les estrelles famoses que Twitter donava bueno, doncs quan a tu t'agrada o quan te sentes atret per algun dels missatges de Twitter, tu podies agafar i mostrar la teua satisfacció, no? I el teu agrat doncs, posant una estrelleta. No? Des d'esta setmana Twitter ho ha canviat i ha posat un cor. A veure, ells entenen que d'esta manera pues està més ben expressat la teua satisfacció i el teu agrat amb el missatge, i que d'aquesta manera també eliminen la possibilitat de que algú es pugui sentir ofès per si és una estrella o no és una estrella en l'àmbit de la religió o en l'àmbit de la política. No?
El cor ja l'utilitzava Instagram i no fa molt la copia també el Twitter. Ai, perdó, el Facebook.
Sí, el cor l'utilitza Facebook, l'utilitza Instagram, i ara d'alguna manera els cors ja pues, han estat... bueno, ja hi ha trilogia, no? És a dir, Instagram, Twitter i Facebook, ja quan mostres el teu agrat, el teu suport, la teva satisfacció, ja tenen la mateixa simbologia que és el cor. No?
Tots els comentaris dimarts i dimecres van estar al voltant d'això, i el més viral, el que més se va compartir va ser el hashtag que vuelva el fav, volguem dir que vuelva el favorito, pel que fa al Twitter. Però si un vídeo s'ha compartit, ha estat viral 100%, ha estat un muntatge, no?
No, a veure, no ha estat un muntatge, ha estat un estudi. Ha estat un estudi del Centre Europeu Neurosalus que ha volgut demostrar amb imatges què és el que li pot passar a una dona que està sota els efectes de l'alcohol en una ciutat gran. És a dir, és un estudi que d'alguna manera vol deixar malament una part del sector masculí, una part dels homes, perquè en aquest estudi, que s'ha fet mitjançant un reportatge, un documental, mostren els assetjaments i les diverses propostes i maneres de dirigir-se a una dona que en teoria va borratxa, diguem-ho així, és una actriu, a més ho fa molt bé, es fa passar per una dona que va beguda i que va una mica perduda, doncs, no? Una dona de bon veure, de bona imatge, i que, bueno, mostra les seves dificultats d'orientació arran d'una suposada d'un suposat estat d'embriagués, no? Clar, allí podem veure tota classe de situacions que ens fan posar una cara, una mica la cara roja, no? Fins i tot han d'anar membres de l'equip a intentar separar gent que es vol, entre cometes, sobrepassar amb aquesta noia, no? A més, el vídeo diu que les situacions més més fortes no les posen, amb la qual cosa, pues bueno, donen a entendre una mica, no?
A mi el que m'agradaria saber és si no haguéssim buscat una actriu tan guapa, tan escotada, si també la resposta
tampoc
pel part del públic masculí...
La noia tampoc, a veure, va escotada,
maca,
però com
va
van,
escotada, se li veu
però
una bona
van moltes persones de la seva
però,
edat...
Bueno, marquen la mateixa situació, una dona borratxa, d'una edat més desalinyada, diria jo, més deixada... A veure si la reacció masculina seria la mateixa o no. Vull dir, això també caldria fer un altre estudi.
Sí, sí, caldria fer un altre estudi amb una persona que no tingués tan bona imatge, no? Al costat, ni fos tan jove, no? I sí, segurament els resultats canviarien moltíssim.
La resposta per part del públic masculí, penso que seria, sempre hi hauria algú, no? Que també,
sí,
però
evident,
potser seria diferent.
Que seria diferent, però... tocaments, abordatges desagradables, saps? Vull dir, hi ha estat un dels vídeos pues, més virals de la xarxa.
La posada en escena a Madrid ha tingut ja repercussió a tots els mitjans internacionals, gairebé 3 milions, 3 milions de visualitzacions a YouTube, convertint-se, com dius tu, en el més viral. Si encara no l'heu vist, des d'aquí, només cal que posiéssiu al YouTube, experimento social, chica borracha en la ciudad, peligros del alcohol, Centro Europeo Neurosalus. Però bueno,
sí, no, i es veuen cambrers que mollen la seva feina en banda per intentar emportar-se la noia. Es veuen turistes que se la intenten portar amb l'excusa de que tenen aigua o que necessita un cendrer o que no sé què al seu hotel. Es veuen, bueno, es veuen un munt de coses, no? I repeteixo, els autors de l'estudi diuen que totes aquelles coses més és a dir,
més fortetes, no?
Més fortes, pues, que les han tret de, per no ferir, perquè sigui més un estudi que no un tema desagradable, no?
I la xarxa són tuits, són, bueno, és molt àmplia, no? Vídeos i són també és música, no?
Perquè sí, descàrregues, sabem que fa 4 dies Adele tornava amb un nou disco, amb un nou treball, el Hello, i que, bueno, la veritat és que ha aconseguit batre el rècord de descàrregues amb 1,1 milió de descàrregues del primer senzill del seu disc 25 en només una setmana al mercat. Per tant, ha desbancat
el Justin Bieber,
el capriciós,
no?
De Justin Bieber, que si van este pas, bueno, de fet se van dur un munt de guardons ara fa poc, però continua mostrant la seva mala educació
Niño
i el
mimado,
seu capricisme per allí on te va, no? Però de fet ho ha superat moltíssim, perquè el rècord el tenia Justin Bieber amb 276.000 descàrregues. Per tant, de 276.000 a 1.100.000 hi ha molta diferència.
Tenim la cançó d'Adele preparada, a veure què et sembla. Així posem el punt final. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Hello, it's me. I was wondering if after all the years you liked me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hell off on the other side, I must have called a thousand times to tell you what.
I aquesta és la cançó de la qual hem parlàvem amb l'Adele, aquest Hello. 3 minuts per a 3 quarts d'11. Recta final ja del Sempre amb tu i acabarem amb l'entrevista. Avui en Dani conversava amb el regidor de festes, conversava amb Vicent Lleó i també amb l'Ignasi Revés, l'autor del llibre Històries de Mar, de la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, que recordem dissabte al matí tindrà la presentació al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors, als Porxos. Un plaer compartir un dia més aquest temps de ràdio amb tu. Salutacions de Fini. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town? Nothing ever happened. It's no secret that the both of us are running out of time. Hell from the other side, I must have caught.
Urgeix traspassar un restaurant al port de l'Ametlla de Mar per jubilació dels propietaris. Ubicació en un indret privilegiat. El restaurant es troba a ple rendiment i totalment equipat i amb tota la documentació al dia. Per raó o més informació, estem a la plaça del Canó número 15 o al telèfon 679-68-2296. Últim preu fins al 30 de novembre, 45.000 euros. Es traspassa restaurant a ple rendiment, equipat i en un lloc privilegiat com el port de l'Ametlla de Mar. Raó al 679-68-2296.
Els dijous, al Casal d'Avis, classes de Tai Chi. Una tècnica oriental per a relaxar-te i sentir-te millor amb el teu cos. Els dijous al Casal d'Avis, de 10 a 11 del matí. I ara també estrenem el ball en línia per aprendre a ballar sense parella. Cha-cha-cha, bachata, rock, country, vals, tango, charleston, salsa i cúmbia. La primera classe és gratuïta. T'esperem a partir del dijous 5 de novembre. Cada activitat té un preu de 9 euros al mes i si ets pensionista només en pagaràs 5. Per més informació truca al 636 15 59 89 o vine el dijous al matí al Casal d'Avis.
El cor de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre batega amb el mar. Batega gràcies als homes que durant generacions han agafat les barques i han sortit a guanyar-s'hi el jornal. Dels valents no hi ha ningú que en pugui dir res, en diu Ramon Forner. I dels covards sí que en parlen, perquè són vius. Són paraules de l'Ignasi Revés, l'autor del llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, llibre que es presentarà aquest dissabte al migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca i que avui ens acompanya al Sempre amb tu. Ignasi Revés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, alguna de les paraules que es poden llegir a la contraportada d'aquest llibre, un llibre inspirat, basat en les històries de la mar, en les històries de la nostra costa, la costa tarragonina, que explicarem en uns instants amb l'Ignasi Revés, però també ens acompanya el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia, Vicent.
I també que serà doncs, un dels que intervindrà en l'acte de presentació. Si em permets, Vicent, comencem pel llibre, comencem per les històries que ens explica l'Ignasi Revés en aquest llibre. Històries de la mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre. Permetem, Ignasi, que per començar et faci una pregunta molt directa, perquè tu ets nascut a Sarroca de Lleida, si no m'equivoco.
Sí, sí.
I ara vius a Reus?
Sí.
Correcte. Una persona del camp, de la terra, com... s'inspira per a parlar de la mar. Quins lligams té o com li sorgeix aquesta inquietud?
Aquest és un llibre d'encàrrec. Vull dir, no és de que jo hagi tingut la idea de fer aquest llibre. Uh-huh. Els editors buscaven una persona que fes la segona part, la continuació d'un llibre que es diu Llegendes de mar de la costa, Brava. I m'ho van encomanar a mi. Uh-huh. Bueno, com van a mi, i des de la primera entrevista, vaig anar a Cambrils, la segona entrevista ja va ser aquí, a l'Ametlla de Mar, des de la primera ja ho vaig veure de que no n'hi havia de llegendes. Ells, els pescadors, no me'n sabien explicar de llegendes, però sí històries que els havien passat. I a la primera, a la segona, a la tercera, veient que no hi havia llegendes, vaig decidir centrar-ho en les històries que m'explicaven. I, per tant, aquest és un llibre d'històries de mar.
Uh-huh. Parles d'històries de mar, de gent de Cambrils, d'aquí de la Cala, de l'Ametlla de Mar, de l'Ampolla, del Serrallo, de Calafell, de les Caes d'Alcanar, de Sant Carles de la Ràpita, de Salou, de Torredembarra, Altafulla i de Deltebre. Has rondat totes les nostres poblacions costaneres descobrint aquestes històries. Per posar-nos en situació, aquelles que més t'han marcat, aquelles que més t'han cridat l'atenció, aquelles que creus que són més destacades del llibre.
Home, la central per mi, per mi. Mhm. Uh-huh. Des del meu punt de vista és el dia que vaig anar al Serrallo i vaig parlar amb l'horror de la Guita, que tenia llavors en diria 93 anys, ara en té 95, conserva tota la memòria, i aquest senyor m'explicava que formava part de la lleva del Biberó i que va combatre a la Fatarella i al front de l'Ebre. A part, ell era camillero, portava la camilla i carregant els ferits i bueno, ja directament els morts, no? I clar, vull dir, jo aquell dia que l'estava entrevistant, m'he considerat que com si m'hagués tocat la loteria. I m'ho dia, Ignasi, t'ha tocat la loteria, perquè el valor històric que tenia, el que em va contar ell, era incalculable. I també una que recordo molt de carinyo és quan vaig vindre a entrevistar amb el Miquel del Roig, el cantant d'aquí, de la Cala, autor de la Farola, que ja és quasi un himne, no? No sé si és l'himne oficial o oficiós de la Cala.
És l'oficiós, l'oficial no ho és, però sí que és l'oficiós.
Pues sí, sí, me va impressionar perquè, bueno, és molt, molt treballador, ha voltat molt, i curiosament, moltes vegades mos queixem de que els de la Catalunya del Sud no se mos coneix a les terres de Girona, per exemple, no? En canvi, en Miquel del Roig potser el coneixen més allà que no pas aquí.
Mm-hmm. És possiblement, Vicent, és dels abanderats, no?, de la marca, sí, Cala cap al nord de Catalunya.
Sí, sí, tant.
Sí, sí. No, i també he conegut, vull dir, aquest llibre és un llibre molt calero, i jo no el dic per vendre-ho, però és que no només surten molts caleros, surt el Miquel del Roig, surt el Peret de Gel, la seva dona, la Maria Brull, surt la família dels Catalí, no? Bernat Margalef i son pare Vicent, i la dona del Vicent,
la Teresa.
Sí, però el bo del cas és que l'altre dia la van presentar a Tarragona, i el senyor que surt al llibre, que diu Jordi Albiol, li diuen el Jordi de la Parrota. I resulta que aquesta casa és de l'Ametlla de Mar, perquè la família va dir que la seva mare era de l'Ametlla de Mar. El dia que vaig anar a Salou, vaig parlar amb el cap de sucre. Aquest senyor era de Salou, però l'havien vingut a tindre aquí a l'Ametlla de Mar, perquè a part se diu Pepito Brull. Brull és un cognom de l'Ametlla de Mar. I el dia que vaig anar a Torredembarra, vaig parlar amb un senyor que es diu Gabriel Comes, que és professor a la URB. Aquest senyor és de Torredembarra, però com veuràs, Comes és un cognom d'aquí, doncs és Patiquet.
El cert és que els moviments migratoris que van haver doncs, durant una força època aquí a l'Ametlla de Mar doncs, van fer que molts pescadors anessin a parar a altres costes més al nord del nostre municipi, i és veritat doncs, que a Salou hi ha força persones que provenen del nostre municipi. Vicent, tu segur que en aquest cas pots apuntar alguna coseta.
Home, a Salou has de pensar una cosa, que tinc encara part de la meva família que se'n va emigrar fa molts anys. No es dediquen com ningú ja pràcticament a la pesca, són els apodats follanius, que són lleó, i encara pues, veus amb un tio que té un botet allà al Club Nàutic, que quan és l'època de pescar el calamar se'n va a pescar el calamar, o quan és l'època d'anar al bonito se'n va al bonito, i vull dir, no té cap problema, no? Però jo estic segur que, com jo, també hi ha molta gent que té família a tots els ports de pesca. No? Un dels casos més curiosos que tenim és el de Palamós, no? que va sofrir una gran immigració del nostre poble, no? Per lo que parlem del llibre, és bonic que algú se'n recordi d'aquelles històries que molts llibres no conten, no? Vull dir, aquelles històries que són normals, que més aviat s'expliquen quan, com aquí diem, quan anem a la punta del Moll o a la punta de Bugarró, que els abuelos allí expliquen, te'n recordes d'això? O com també ha tractat aquesta història del tio pequeño que diem aquí, que aquí la coneixem, que és la cançó de la farola, però la veritat és que és la història del tio pequeño, d'un home pues, molt senzill, que molta gent del poble coneixia i tractar-ho amb més de carinyo per una persona que no és d'aquí i ni és marinera encara li dona més mèrit.
Ignasi, en aquest sentit, clar, el Vicent ho apuntava, convertir aquestes històries que són, doncs, com les receptes de cuina, però populars del nostre municipi, explicades boca a boca, perquè són les històries nostres de poble, de mariners, de tradició pesquera, explicar-les i plasmar-les en un llibre, a més, amb una naturalitat com tu plasmes, és un treball molt, molt costós i que suposo que ha degut tindre els seus mesos i el seu any de treball.
Dos anys, no un any, no dos. No, quan van acabar aquest llibre jo els vaig demanar una sola cosa, temps, perquè jo ja venia de fer dos llibres d'esmorzars de Forquilla, que m'havien costat un any.
Mira, ja parlem de receptari, també.
Sí, també, en aquest cas, de molt de fato. I clar, jo ja sabia el que era això. Jo vaig dir, millor que mos ho prenguem amb temps, perquè aquestes coses volen temps, i no, moltes vegades no ho encertes a la primera, qui és l'entrevista, o a la segona, has de donar una mica de toms. Llavors, pues, també, un cop jo anava amb una gravadoreta, els gravava, llavors m'ho escoltava, i clar, li havia de donar forma a cada capítol, no? I clar, tot això vol temps, però el que dieu de les històries normals i corrents, jo considero que també hi ha literatura a les coses petites. No, moltes vegades ens pensem que una gran història és aquestes que conten triomfs de guerres, de conquestes. No, moltes vegades la literatura són les coses petites. I és aquí, crec jo, des del meu punt de vista, que hi ha l'encant.
En aquest encant que vols desprendre en aquest llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, la Cala hi té una mica de paper important, no només per les entrevistes locals, també per aquestes persones que acaben sent provinents del nostre municipi, però quan parlem del tema local, entrevistes a tant a gent de la família del Catalí com també a la família de Gel, en parles d'aquestes dues famílies, pesqueres per tradició i quasi bé des de naixement, però també et fixes en altres qüestions del municipi, en altres tradicions que al final han acabat relacionades amb el món pesquer i que acaben sent tradicions nostres, com per exemple les nostres festes majors de la Candelera, que sens dubte venen marcades per una tradició o per un element que va passar fa molts anys, que és que els pescadors doncs, van decidir traure la Mare de Déu a una processó per demanar doncs, que les barques tornessin a port. I d'això que era mig llegenda, mig realitat, o com vulguem compartir-ho, també n'expliques, també en parles al llibre en aquest sentit.
Sí, sí, el del temporal de l'any, si no recordo malament, de l'any 1948, que diu la història o la llegenda, perquè a vegades aquestes coses se van deformant una miqueteta i llavors al cap d'un cert temps ja és llegenda, no? Que van treure la Mare de Déu, que hi havia un temporal molt fort al mes de gener, me sembla, a l'hivern, I llavors, pues, automàticament, quan va arribar a cert puesto, la imatge de la Mare de Déu se va calmar el temporal, no? I, bueno, clar, jo la primera persona calera que vaig conèixer ja fa molts i molts anys és la Chantal Comes, que em coincidia a Tortosa fa 10 o 12 anys, i ella ja me dia la Candelera, no? I em estranyava jo, perquè normalment les festes majors a l'hivern són per Sant Antoni. Són per
patró dels animals, correcte.
Sí, al meu poble, a Sarroca, per exemple, ho fan per Sant Antoni. I les festes d'estiu normalment acostumen a ser pel 15 d'agost, que és la gran majoria de puestos. Però no, a l'Ametlla de Mar, mireu, ho fèieu per la Candelera, no? I llavors, pues, vaig veure... Jo no sé si és a partir de llavors, o és que llavors cobre un fervor especial, no? Aquesta devoció per la Candelera, però jo ja sé, no sé si és l'institut o l'escola...
L'institut, l'institut, sí, sí.
L'institut se diu Verge de la Candelera, i que hi ha molta devoció. Jo ja sé que lo de les candeles, no? Jo he sigut, vaig ser escolar al meu poble fa molts i molts anys, ja sé jo que és la tradició aquesta, però va ser bonic descobrir aquesta història.
De fet, i t'ho apuntarem, Ignasi, i en Vicent ho compartirem, durant molts anys, qui va portar la Mare de Déu van ser els marinos, diguem-ne, els joves que feien la mili, sí. De marino, i bueno, ara s'ha transformat una miqueta tot, ha perdut, diguem-ne, el component tan religiós que tenia fa uns anys enrere, s'ha quedat més com una tradició popular d'aquí del municipi, sí que és cert, però que segueix tenint una component religiós, però és cert, no?, que aquesta tradició està molt vinculada, està molt relacionada amb la nostra història local, Vicent, amb la nostra història pròpia lligada a la mar.
Sí, bueno, la tradició, la baixada de candeles, potser se mos ha dit, aquí molt bé ho compta l'Ignasi, que durant el gran temporal que va veure hi havia moltes barques i per tal de fer llum, molts van baixar en candeles, però també es va baixar la Verge Candelera, i fet casualitat, llegenda, no ho sé, jo en aquella època no havia naixut, no? Vull dir, no ho puc dir, però fet o casualitat, segur que va mainar el temporal i les nostres barques van poder arribar a port sanes i estàlvies. Vull dir, pensem que aquella època moria molta gent a la mar, i clar, suposo, també ho desconeixo, si abans de l'any 1948 ja, si ja es feia la professó, ho desconeixo totalment, vull dir, no sé què el cas tampoc, però que podria ser perfectament l'arrencament de o la tradició de lo que és la professora, però que tinc entès, la devoció a la Verge Candelera ja és bastant arrelada des de fa dos segles ja al poble.
En aquest llibre, Ignasi, podrem trobar llegendes, històries paregudes en aquests components, és a dir, a creences religioses vinculades amb el món de la pesca, en aquestes històries de la mar?
Ara mateix no recordo. Bàsicament, el que és més llegenda és lo d'Altafulla, però l'Altafulla... lo de les bruixes, lo de les bruixes d'Altafulla, que aquell pescador que de bon dematí se troba la barca mullada i s'estranya com és que té la barca mullada i un bon dia s'amaga dins de la barca, no? I llavors pugen tres bruixes i, bueno, se l'enduen amb un... Diuen, vare per tres, i es veu que la barca no arrenca, no? Diu, aquí n'hi ha alguna que està embarassada, diu, vare per quatre, i llavors arrenca la barca, no? Clar, realment és aquest que està amagat. Llavors, quan arriben a puesto, baixen de la barca i ell, aprofitant que no hi són, cull unes herbes exòtiques, perquè és un país exòtic, i llavors, pues, bueno, arriben les bruixes, pugen a la barca, tornen una altra vegada cap a Altafulla, i l'endemà, quan ho explica, resulta que aquelles herbes eren d'Amèrica, no? És això, bàsicament, més la llegenda. O el dia que vaig a Calafell, el senyor... que vaig entrevistar, em diu que les llegendes se les inventen els que no poden sortir a la mar perquè fa mal temps i es queden a la taverna o al pornet de vi. Per tant, vull dir, component religiós, mínim, perquè jo el que he descobert és que la gent de la mar, ho dic sempre, que és gent que curiosament toca molt de peus a terra, perquè no es pot permetre badar ni un sol moment al mig de la mar perquè els hi va la vida, d'acord? Per tant, molt poques llegendes, molt poquetes coses de fantasia.
En aquestes històries de la Mar de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, com hem dit, transcorres per les històries d'alguns dels municipis de la nostra costa. Trobes moltes similituds en les històries explicades per unes persones i per altres, o veus diferències depenent del municipi?
Home, hi ha coses que s'assemblen i coses que són diferents. Per exemple, és la gana. La gana que es passava als anys 30-40. Bueno, tot això empeny a tots els caleros, anar-se'n a Torredembarra, a Salou, a Palamós mateix. Ho explica el Vicent Margalef, catalí, que és com un poval d'aigua, no? Que es va sobre així. Pues la població pescadora de l'Ametlla de Mar no dona bé. El dia que vaig a la Ràpita m'expliquen, diu, no et cases amb un pescador, que hi ha molta gana. Clar, això d'aquí és molt comú, el dia de Cambrils, perquè ja són gent d'una certa edat, els que entrevisto ja tenen 60, 70 anys, fins i tot 80, uns orígens de gana i de condicions dures de treball. El dia que vaig a l'Ampolla, el Guillem Comí, que per cert també havia sigut corresponsal de premsa als anys 80 per aquí baix, a les Terres de l'Ebre, doncs m'expliqué que els mariners anaven descalços i que tenien tot el salobre enganxat als peus, i això al mes de gener, al mes de desembre, al mes de febrer, que fa molt de fred. I clar, això d'aquí és lo comú, no? La misèria de lluny se ve. I lo diferent, doncs, per posar simplement un exemple, és la forma de parlar de cada poble, perquè no es parla del mateix a la Cala, que del Tebre, o que la Ràpita, o que Cambrils, o al Serrallo de Tarragona. I vas veient que los vents, los peixos, ara no m'ho faig repetir, perquè jo soc terrista, així com diria aquell del Serrallo, soc de terra endins, però vas veient que a cada poble tenen les seves paraules concretes, i és això el que enriqueix el llibre, no? Són les particularitats de cadascú, de cada poble pescador.
Aquells detalls, aquelles qüestions més autòctones, no? Més pròpies de cadascuna de les localitats que transcorres en aquest llibre. Deixem ja, que estem a la recta final de l'entrevista, fer un recordatori, o millor dit, explicar-ho, perquè tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat comentant d'aquest llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, es podrà conèixer en primera persona, amb tu mateix, Ignasi Revés, l'autor del llibre, aquest dissabte al migdia, aquest dissabte 7 de novembre, a partir de les 12, al Centre d'Interpretació de la Pesca. I seràs allà, no?
Sí, tant. El presentarem aquí a la Cala. I, bueno, parlarem d'aquest procés que ha significat el fer el llibre, però també el contingut del llibre, no? És això, intentar acostar aquestes històries d'una banda a la gent del terra endins, perquè moltes vegades jo, que sóc de l'interior, de molt de l'interior, tot i que ara visc a Reus i tinc la mar a propet, quan ets petit i vas la primera vegada a la platja, bueno, se t'il·luminen els ulls, perquè, clar, quina estesa d'aigua, a part el meu poble és molt sec, i no hi acostuma a ploure gaire, i clar, quan veus la mar i veus aquell bé de Déu, doncs, bueno, clar, d'una banda, perquè tota aquesta gent de terra endins pugui conèixer de primera mà la vida del pescador i la vida, tal com veu la gent de la mar que té a davant, no? Perquè sempre és bo sàpiguer com veu la gent del terreno el que té a davant. Però d'altra banda també he intentat que almenys, com a mínim, la gent de la mar, que els intento retratar, se sentin una miqueteta, com diria, que sigui un retrat mínimament fidedigne, no? Que no vegin que els estic parlant d'una altra cosa completament diferent de lo que tenen a davant, sinó que s'hi sentin identificats.
Doncs això com comentàvem, aquest dissabte al migdia, a partir de les 12, al Centre d'Interpretació de la Pesca, una presentació d'aquest llibre que estarà amb l'autor, amb l'Ignasi Revés, però també acompanyaran a Josep Martí, el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat en funcions, i també Vicent Lleó, regidor de Cultura. Vicent, també adreçar unes paraules al municipi per convidar en aquest acte, perquè realment, doncs, coneguin aquesta història, aquest llibre, i també doncs puguin descobrir les entranyes de la història local pesquera.
Per començar, jo molt segur que no soc pescador, vinc de família de pescadors, la mar, com molts la tenim sempre al nostre cor, és un llibre per llegir, la veritat, perquè amb aquelles històries que s'apliquen de Torredembarra, com les d'Altafulla, però com les de la Ràpita, estic segur que molts mariners i molta gent d'aquí del poble ens sentirem identificats, no? I sobretot m'agradaria agrair a l'Ignasi que hagués pensat en el nostre poble, que hagués fet aquestes tres entrevistes tan maques a Miquel, a Miquel del Roig, en la història del Tio Pequeño, contant una cançó que, com ell deia, que és un himne, però també amb una llegenda, o llegendes vives, desgraciadament Vicent ja no hi és en altres, però encara hi viu son fill, continua la tradició marinera, i com és lo tio Peret de Gel, com els dos fills que continuen en el grup Balfegó amb aquesta entusia pesquera de la Tollina que tant ens aporta. Espero que vingui molta gent i segur que no sortirà descontenta, perquè és un llibre de veritat maco, eh? Vull dir, he tingut la sort de poder llegir així en primícia, gràcies a l'Ignasi Tornari per enviar-me'l, però que és un llibre agradable i que et fa sentir ratos bons i recordant altres històries d'altres pobles i sobretot del teu.
Si m'ho permeteu, per acabar l'entrevista, m'agradaria seguir llegint al final de la contraportada. Diu així: gent de mar que ha parlat del millor i del pitjor de la vida a la mar, dels àpats a bord, dels temporals, de la pesca, de la tonyina i d'aquelles angules, els fideus dels pobres, que comencen a ser, com tantes altres coses, només un record. Si agafen aquesta sàrcia, que també és un llibre, i trobaran enredades les millors històries que ens han deixat unes quantes dècades de pescadors del país, les il·lusions, els encerts i els fracassos de tantes vides lligades al mar. És així com es presenta aquest llibre, Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, que podran descobrir amb la presentació que es farà al nostre municipi dissabte 7 de novembre a les 12 del migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors. Gràcies, Vicent Lleó, regidor de Cultura, per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I també, per suposat, moltes gràcies a l'Ignasi Revés, l'autor d'aquest llibre.
A vosaltres.
I nosaltres continuem amb el Sempre amb tu.
Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó, els dimarts i dijous a les 10 del matí, a la Cala Ràdio, Sempre amb tu.